Avui dilluns, 27 de novembre, Antena Cara us ofereix el quart programa d'aquesta nova sèrie de programes de 30 minuts de durada que de manera trimestral ens permetran conèixer quina és la visió que tenen de les Roquetes actual els diferents partits polítics que formen el consistori de Roquetes. Cada dilluns d'aquest mes de novembre hem conversat amb el regidor o regidora portaveu de cadascun dels partits polítics de l'Ajuntament de Roquetes i aquest dilluns, 27 de novembre, ens acompanya el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya i membre de l'equip de govern de l'Ajuntament de Roquetes, Cisco Lleó. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com sempre, comentem amb els portaveus que venen en aquest programa, que ja portem uns quants mesos des d'aquesta nova legislatura. I primer que res, quin balanç en fa del resultat d'aquestes eleccions i de com s'ha format el consistori de l'Ajuntament de Roquetes des de la visió d'Esquerra?
Bon dia. Bé, sembla mentida, però del maig a ara hem passat 6 mesos, per tant, ha passat mig any. I el balanç que en fem d'estos 6 mesos és, primer que res, validar el resultat electoral. Esquerra Republicana, des de l'any 2007, que no ha parat d'anar incrementant en vots i, per tant, en regidors, i dir que des del 2007 que som equip de govern. Tots és molt, però, de vegades, el que és l'acció de govern, tant un ajuntament com qualsevol tipus d'administració, desgasta. Però, malgrat tots aquests anys que han passat, tal com he dit abans, ha hagut un increment de vots, un increment de regidors i fins ara i tot que tenim majoria absoluta. Per tant, vol dir que tan malament no ho hem fet. Desgast, diria que tampoc, ara per ara. Però dir que el govern d'Esquerra Republicana des del 2007 fins ara ha sigut un dragon can a nivell del que és l'acció de govern, no pel que s'ha vist a nivell d'execució d'activitats i actuacions i diferents obres de govern que s'han vingut fent des de llavors, sinó des del punt de vista de gestió municipal. Un ajuntament, al cap i a la fi, és com aquell que governa una casa. Això vol dir que tu tens uns ingressos i en aquells ingressos tu preveus unes despeses. Doncs bé, la política municipal també té este paral·lelisme, també té este exemple de model de gestió de casa, però ens hem trobat en què ens han retallat la nòmina cada 2x3. Però clar, de cara a la ciutadania això no s'ha de veure. La ciutadania ha de veure gestió, obra ben feta i sobretot bona acció de govern. Doncs bé, malgrat tots aquests impediments que ens hem anat trobant del 2007 fins ara, els resultats electorals ens diuen, i per tant constaten, que no ho han fet tan malament.
De tota manera, canvia la manera de governar, tenint majoria absoluta i la relació amb els partits de l'oposició?
Sempre hem tingut present una cosa, el diàleg en els membres de l'oposició, tingues majoria o no la tingues, ha d'estar-hi sempre, perquè això del govern, avui estàs i demà no estàs. I al cap i a la fi, tota aquella política municipal que faci l'equip de govern, després ha de tindre una continuïtat en el moment que tu no estigues a govern. Per tant, voldrà dir que moltes de les coses que has de fer les has de fer pactades. I normalment, si us hi fixeu, també a nivell de que són acords de plenari, la major part d'actuacions que beneficien el conjunt de la població s'aprova per unanimitat. Per tant, el diàleg hi és. Que et permet, en aquest cas, tindre una majoria absoluta, que fins ara no l'havien tingut. Que et permet governar amb més tranquil·litat? Sí, però no perquè governar en coalició com hem fet fins ara no haguéssim pogut fer ni nosaltres, ni el partit que estava governant, o els partits que estaven governant en nosaltres, no haguéssim pogut fer també acció de govern. També la fan. Dic que, per tant, el diàleg en l'oposició ha de ser-hi sempre. I si estàs en coalició, evidentment, en aquells membres que estiguen dins del teu govern, que no són del teu partit, el diàleg ha de ser tan fluid com en els membres del teu partit. I en l'oposició, igual s'ha de tindre la mà donada. Ara bé, també depèn de la voluntat de l'oposició de voler pactar coses o no de no pactar-les. Aquí ja és una altra història. Però des del govern sempre hem considerat i ho tenim molt clar, que en l'oposició s'hi ha de parlar sempre. i pots arribar a acords que apenas això se parla. I si no s'hi arriba, doncs, bueno, cadascú tindrà les seues opinions i les seues maneres de veure les coses per a no donar-li el suport. Però el que és el diàleg sempre ha d'existir.
En 4 anys de govern, 4 anys que duren la legislatura, hi ha prou temps per a portar a terme tots els projectes que es vol?
No. En 4 anys de legislatura molta gent se pensa que en 4 anys se poden fer moltes coses. Però mostrem que el que és la política municipal, en este cas, o qualsevol política, qualsevol tipus de govern que està marcat per 4 anys electorals, o per 4 anys, perdó, per 4 anys de govern, entre que comences a planificar, que busques les subvencions, que busques la manera de fer els projectes, etc., quan te'n dones compte, és quan els pots començar a executar quan acaben els 4 anys, en si tens sort de poder-ho fer. Moltes vegades passa que ho planifiques en els 4 anys i no ho comences a executar hasta al cap de 2 o 3 anys més després del que són el període de govern. Dic això, la gent diu, no, en 4 anys ja podem fer moltes coses. Els ritmes que van administratius l'administració, moltes vegades se fa just i moltes vegades no hi arribes. Per tant, la voluntat de fer les coses sempre hi estan, però no depenem dels nostres temps, sinó del temps dels de fora, que són els que en este cas, sobretot, t'imposen pues, bueno, les publicacions, tindre un pressupost, tindre aprovar-lo, publicar-lo, que no hi haguen al·legacions, etc. I per tant, tot s'allarga. Jo quan vaig entrar de regidor a l'Ajuntament de Roquetes, el 2003, totes períodes de que es feien tan llargs en el que feien els processos de contractació i tal, no eren la meitat de temps. I des de fa 10 anys, 12 anys cap aquí, la cosa és que si parlant entre nosaltres i parlant aquí a Donòria Franca és infumable. És a dir, que te tornes boig perquè sempre tu portes pressa per fer les coses i perquè tots els tràmits administratius i burocràtics que representa tirar una cosa endavant ho endarrereix tot, però d'una manera tremenda. Llavors molta gent se pregunta, és que això ho havia d'haver fet. Sí, no? Si nosaltres la voluntat ho és tota, però com has de fer uns terminis i fins que no acaben aquests terminis no es poden tirar endavant les coses. Vull dir que és molt difícil, en aquest cas, que molta gent entengui per què a vegades les coses no es fan tan ràpid i ho donem a entendre que no perquè nosaltres no volguéssim, sinó perquè el ritme de l'administració a partir de la burocràcia que es crea per tirar endavant les coses és una cosa que no té nom.
A part de la burocràcia, dels límits i dels tràmits administratius, tindre pressupost és important. De fet, fa pocs dies hem aprovat un pressupost a l'Ajuntament de Roquetes de 7.400.000 euros. Situació també econòmica difícil, la que estem vivint?
Home, només cal dir un exemple. Fins l'any 2008, el pressupost de l'Ajuntament de Roquetes era de 11 milions i mig d'euros. El 2012 va ser el més baix en 5.800.000 i ara estem en un pressupost de 7.400.000. 7.400.000 i sembla que estem bé, però comparem com estàvem el 2008 en 11 milions i mig, sí? Per tant, has de fer les mateixes coses en molt menys pressupost i el 2011 era un pressupost 60% inferior al que teníem. Vull dir, però vam continuar fent coses. I per tant, en aquest pressupost que tenim ara, continuarem fent coses. I una de les coses que marca molt el que és la política d'un partit quan governa és llegir-te els pressupostos i treure'n conclusions. El pressupost de l'Ajuntament de Roquetes, que han vingut aprovant des del 2007 fins ara, que és el 2023, per executar el 2024, una de les coses que hem tingut sempre clares des del govern d'Esquerra Republicana és que la partida social, d'una manera o altra, s'ha d'anar incrementant any rere any. Perquè, que acabo de dir que l'Ajuntament de Roquetes, i per tant va resultar que tothom va entrar en una crisi a partir del 2008-2009, doncs bé, quan entra una crisi, hi ha molta gent que se queda en situació molt vulnerable. Qui és, en aquest cas, qui ha de fer front a aquesta situació de vulnerabilitat social? L'administració més propera, l'Ajuntament. I, per tant, sempre hem tingut clar que, d'una manera o altra, la partida social ha de ser una partida potent. perquè de problemes n'hi ha molts. A més, ens trobem de problemes econòmics i socials n'hi ha molt. Ens trobem en gent que es fa gran, tenim una població prou envellida. Tenim població nouvinguda en situació econòmica molt precària. Tenim també gent de Roquetes, també en situació molt precària de tota la vida. Per tant, els pressupostos han de reflectir-ho, això, i s'ha d'abocar diners per a donar, bueno, per a fer front a aquestes situacions d'emergència social. Dels 7.400.000 euros, pràcticament 700.000 euros són de política social. Un 10% del pressupost. I això és molt. Molts diran, home, de 7.400.000? Sí, sí, però de 7.400.000 que té l'Ajuntament de Roquetes, entre el 70 i 80%, per no dir el 80, és tot finalista. És a dir, pagar nòmines i manteniment d'edificis. La resta, el que et queda, un 20-25% aproximadament, és per a polítiques electorals, per dir-ho d'una manera. És a dir, per en allò que portes al programa. I dins d'este 20-25%, un 10% és política social. Per tant, Déu-n'hi-do, els diners que hi dedica l'Ajuntament de Roquetes per a aquesta partida social. Però clar, aquesta partida social molta gent se pensa que només va per a un sector, doncs, que el que acaba de dir, per a gent en situació econòmica desafavorida, gent gran, etc. No, no, és que també va per a la gent jove, en este cas, perquè este crearem, i de cara al curs 24-25, una llar d'infants, que això també és social, perquè clar, d'una manera o altra, aquesta llar d'infants municipal donarà cobertura i, per tant, ajut i, per tant, suport a les famílies que acaben tenint de xiquets perquè podran deixar i, per tant, podran tindre una llar d'infants a Roquetes, que en este cas, subvencionada pel Departament d'Educació i per l'Ajuntament de Roquetes, de 0 a 2 anys. És a dir, això també és política social. Fer que les famílies, en este cas pares i mares, puguen anar a treballar, perquè ara per ara el que és la cobertura per maternitat o paternitat dura el que dura, i després este xiquet o esta xiqueta que té un any o té mesos, a un lloc l'han de deixar. Per tant, crea una llar d'infants per a donar resposta a aquesta necessitat que ja feia anys que des de l'Ajuntament de Roquetes volíem fer-ho, però quan ja ho teníem tot apamat i tot a punt per a tirar-ho endavant, que era el 2008, ens va vindre la crisi i tot aquell projecte que ja teníem en els terrenys i tot, més o menys ja per poder tirar endavant un projecte d'edificació i per tant de construcció, se'n va anar a Norris i no es va poder fer. Fins ara que hem trobat, en este cas, una línia d'ajut creada pel Departament d'Educació per a poder crear llars d'infants noves. I per tant, mos hi hem adherit tan pront hem pogut. Però fins que no ha sortit l'ajut de la subvenció, no es podia, perquè tal com acaba de dir abans en el tema del pressupost, el pressupost permet el que permet. Tot el que és obra de carrer, edificis nous, etc, etc, tot això és d'anar via subvenció, perquè en recursos propis és impossible fer-ho. I per tant, fins que no ha sortit la línia de subvenció, no ho hem pogut demanar. Ha sortit? L'hem agafat. I per tant, tindrem una llar d'infants aquí mateix, aquí al costat, que donarà cobertura tant a la Raval de Cristo com a Roquetes.
Ens ha comentat que el pressupost general de l'Ajuntament de Roquetes, al voltant d'un 70%, és per a pagar nòmines i per a manteniment dels edificis. També en aquesta darrera sessió plenària, on es va aprovar el pressupost de l'Ajuntament de Roquetes, amb els vots d'Esquerra i de Junts per Roquetes i la Ravaleta, els grups de l'oposició criticaven també aquestes dedicacions que tenen alguns regidors a l'equip de govern. Són necessàries?
Explico. Entrar a parlar de sous dels regidors és demagògia barata. Per què ho dic? Mireu els municipis una miqueta grans, ja no dic municipis menuts, una miqueta grans d'aquí del nostre territori, ja no me'n vaig fora, i que miriguen la gent que està alliberada dins dels ajuntaments per a ocupar un càrrec de responsabilitat, portant una, dos o tres regidories, que ho miren. I veuran que Tortosa, evidentment, la major part dels regidors, però no dic gairebé tots, estan alliberats, els que estan al govern, del Tebre, per exemple, i d'altres municipis. En el cas de Roquetes, què mos trobem? Home, l'alcalde està alliberat, sí o sí. L'alcalde, a més, té altres responsabilitats, perquè quan el convoquen a una cosa, el convoquen a una altra, per tant, se necessita una persona allí dins, a l'Ajuntament, també, algú de l'equip de govern, que tingui responsabilitat cedida per l'alcalde per a poder cobrir allà on no pot anar ell. Normalment, molts dels ajuntaments que ja tenen pressupostos una miqueta més grans que els nostres, i per tant ajuntaments que són una miqueta més grans que nosaltres, tenen en aquest cas una persona alliberada, que és una persona que fa de gestor de l'ajuntament. Nosaltres això no ho tenim. Per tant, ha d'haver algun regidor que ho faci. Però és que després encara també es queixen de que hi ha dos mitges jornades. Home, dos mitges jornades que... Clar, la gent se pensa, oh, és que estàs de regidor de 8 a 3. No, 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 estàs de regidor les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Perquè trucades, correus, missatges... Abans potser sí que podia passar això, perquè això de les xarxes no existia. El telèfon del regidor, de l'alcalde, el telèfon de casa, per tant, els mòbils no existien. Els correus electrònics no existien. Per tant, sí que podies desconnectar-te. És que ara no et desconnectes. Jo puc dir-ho. Jo vaig arrencar com a regidor de govern el 2007 i el volum de missatges, correus que has de contestar, trucades, són infinites. Infinites, però no en horari laboral. En dilluns, en dimarts, en dimecres, en dijous, en divendres, en dissabte, en diumenge, pel matí, per la tarda, per la nit. Aviam. I que conste que hi ha dos regidores que estan alliberades a mitja jornada. Mitja jornada. Ah, també diu una cosa. Quan un regidor que ha estat alliberat a un ajuntament i està ocupant, evidentment, clar, el càrrec de govern, i té una nòmina, no té atur. No té atur. És a dir, que el dia que se li ha acabat l'estat de regidor a l'ajuntament, se li ha acabat, no cobrarà de l'atur. Cosa que no passa fora. Això tampoc no es diu. I després... a mi també me fa gràcia que diuen, és que clar, és que estan alliberats, sí, però anem a veure qui de l'Ajuntament de Roquetes ha tingut dos càrrecs públics, sí? Per exemple, a l'Ajuntament i al Consell Comarcal, o que ha passat de continuar cobrant des de l'Ajuntament i de diputat al Parlament de Catalunya, sí? És que aquí s'ha de dir tot, també. O sigui que resulta que els dolents són els que estan en l'equip de govern, però la gent que està a l'oposició però que està ocupant llocs de responsabilitat també fora de l'Ajuntament, però responsabilitat política, això no s'hi fixa. I alerta que un diputat al Parlament de Catalunya cobra, cobra molt més que l'alcalde. Per tant, ficar-se en el sou dels polítics és molt bonic, però és molt demagògic. Perquè això què vol dir? Que t'has de deixar la teva feina per a viure de l'aire i treballar per al poble? Si fem això, només ho podran fer dues persones, dos col·lectius. Els que són molt rics o els que estan jubilats. Què volem, això? Els que són molt rics? Els que són molt rics ja sabem normalment dic que pau calcen, no? Què volem, això? Que pues fem un referèndum i votem-ho. Però després que ningú es queixi de que hi hagi el que hi hagi. Per tant, és just que una persona que es deixa la seva feina, se deixa la seva feina, ocupa una responsabilitat de govern, cobre. Cobre. Perquè m'agradaria veure qui diu això, que es deixés la seva feina, que anés a l'Ajuntament i ho fes sense cobrar. Que m'ho explique. Que vingui i que m'ho explique. I ho discutim aquí davant. Perquè, a no ser que sigui molt ric i li hagi tocat la loteria. O estigui jubilat.
Tot i aquestes dedicacions exclusives o parcials, a més, la llei també permet la figura dels càrrecs de confiança, que en aquest cas a l'Ajuntament no hi són, no?
No, és el que deia abans, hi ha ajuntaments que sí que en tenen. Roquetes no en tenim de càrrecs de confiança. Llavors ho suplim en membres de l'equip de govern. Ja està. És així de senzill. Hi ha dues persones alliberades al 100% i dos al 50%. Quin problema hi ha? Cap. Anem fora llei? No. Ja està. Ja està. Per què es fa? Per treballar millor per al poble. I punt. Si les dues persones, per exemple, que estan alliberades a mitja jornada, haguessin continuat en la seva feina, hagués sigut incompatible fer el treballar i estar a l'Ajuntament de Roquetes. Per què? Pues perquè els seus horaris no permetien de cap de les maneres fer acció de govern. Què han de fer? Home, si volen fer acció de govern, no és que s'han de deixar la seva feina. Han de viure de l'aire? Home, és molt bonic dir-ho. Vindre aquí, parlar-ho i explicar de què tenen de dedicacions, molt bé. Què m'expliquen aquestes persones que farien? Si deixarien tot el que estan fent per no cobrar. Entenc que no cobrarien, no? Si és així, doncs bravo. Bravo, de senyal que tenen molts diners estalviats o que cobren d'un altre... tenen un pla de pensions o... com sé jo. Però, ja els dic, si un s'hi deixa la seva feina i entra a governar, és normal que visqui d'algun ingrés. I, per tant, no cal afegir-hi res més al respecte.
Avui al nostre programa, en Roquete, segons la visió política, en aquest cas d'Esquerra Republicana de Catalunya, conversem amb Cisco Llé, que és el portaveu de l'equip de govern d'Esquerra Republicana. Segons la visió del seu partit, o vostè com a portaveu, com veu Roquetes? Què és el que creu que li faltaria a Roquetes?
Aviam, Roquetes és una ciutat que s'ha anat expandint a poc, sobretot va haver una època molt forta d'expansió constructiva i, per tant, urbanística i demogràfica, que va ser entre els anys 2000, 2008, 2009. I ara, si anem a mirar, des del punt de vista urbanístic, Roquetes, com la major part de municipis de l'Ebre, estan en construcció zero, però sí que últimament hi ha molta reconstrucció del casc antic. Hi ha gent que es va comprant cases o restaurant-les i, per tant, d'una manera o altra, s'està regenerant una miqueta el casc antic, que a vegades també feia falta. Però malgrat tot això, sí que el que necessitem, i en això estem abocats al 100%, però tenim molts d'impediments que ens venen de fora, és el tema d'inversió industrial. Malgrat que sí que tenim alguns polígons petits, però els tenim, teníem un gran projecte d'un gran polígon al costat de la carretera de València. Però l'ACA, pel que fa a la normativa d'inundabilitat, ja de fa pràcticament 15 anys que a Roquetes ens va ficar el peu al coll dient que tota aquesta zona era inundable i que, per tant, allí no podia anar cap polígon industrial. Clar, inundable vol dir que allí el riu l'última vegada que va sortir va ser l'any 61. I també va ser un pam d'aigua. L'última riuada que va haver i que en aquest cas hagués cobert aquella zona va ser l'any 37, que per cert no hi havia ni un embassament. Si en aquest cas l'Agència Catalana de l'Aigua considera que hem de patir encara inundacions com les que vam tindre en 37, l'any 7, les del finals del segle XIX, pues suposo que ells tenen uns estudis molt fiables, perquè el canvi climàtic i la manera que baixa el riu i aquestes avingudes que ells creuen que poden arribar a passar, jo no sé, en aquest cas, si s'acabaran complint o no. Jo espero que no, però bueno, ells sabran. Però això què mos passa? Que mos hipoteca el que és la zona industrial. Com mos hipoteca la zona industrial, no podem fer que invertisqui l'Institut Català del Sòl i mos vinguen empreses potents al terme, que en el qual ajuden econòmicament a les arques municipals. Per tant, estem lligats de peus i mans. Què podem esperar? La construcció. Però és que la construcció d'Uro, que ja veiem que des del 2008 està parada. Per tant, anem en este cas el que són les contribucions que paga la gent i tal, són els ingressos que anem tenint, i també de les petites empreses que hi ha i del comerç. Fa falta. Nosaltres sí que insistim que la normativa que apliquen l'ACA, que s'hauria de revisar, i no ser tan restrictiva i que ens permetés d'una forma o altra desenvolupar este pla industrial. Però, clar, això també hipoteca el futur hospital, perquè l'hospital també estarà, en aquest cas, dins dels mateixos paràmetres, encara que estigui més amunt de cara a Jesús, se troba en la mateixa situació. No ho sé, però nosaltres continuem insistint, ens hem queixat a la Comissió d'Urbanisme, ens hem queixat a tothom per escrit, personalment, l'exalcalde Paco Gas va anar a Barcelona un munt de vegades pel mateix tema, l'Ivan també està anant-hi, i ara per ara no m'en sortim. Esperem que un dia o altre algú se n'adone que potser n'ha fet un gran massa.
I parlant d'infraestructures que té Roquetes, com bé comentava, el projecte destacat del pressupost de l'any vinent serà la llar d'infants. Li faria falta algun tipus d'infraestructura més a Roquetes?
Home, a Roquetes el que fa falta també és un centre de gent gran. Això sempre ho hem dit. Però clar, els centres de gent gran, un ajuntament, nosaltres no el podem fer perquè no tenim diners per poder-lo construir. Sí que tenim un projecte fet de l'any 2008-2009 al costat del CAP, on hi ha un projecte constructiu, vull dir que el tenim ja aquí a l'Ajuntament per a fer un centre de gent gran, que era centre de dia i residència de tercera edat. Però, claro, va vindre la crisi, l'empresa que ho havia tirat endavant també se li van tallar el que era l'aixeta econòmica, en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya, per la restricció econòmica que va haver, i això no s'ha tornat a recuperar perquè ara per ara consideren que, bueno, que no hi ha diners per això. Tant de bo sortís una línia d'ajut que nosaltres estem pendent de que si sortís tirar-ho endavant el més ràpid possible. I tant de bo en pogués haver una. Clar, hi ha possibilitats, sí que hi ha possibilitats, però per exemple, tenim el convent de les Rosites, sí? Vam pensar un convent que en aquest cas el tenim a buit i mos cedien l'espai. Un espai que fa aproximadament 4 o 5 anys ens va vindre una empresa per a tindre una residència de menors no acompanyats. L'acaba de dir que allò era impossible perquè era zona inundable. Però si allí no ha sortit l'aigua, no ha sortit l'oriu des de l'any 37, zona inundable, home. Per aquesta regla de 3, Roquetes és tot zona inundable. Per què? Si la gent potser no ho sap, però jo sempre he sentit dir a casa que la riuada del 37 va arribar quasi fins al carrer Sant Gregori, que és el carrer que va Jesús. Clar, això què vol dir? Que des d'aquell carrer, és a dir, l'Ajuntament Vell ja no el podria estar. Home, per favor. Claro, per aquesta regla de 3, el barri de Ferreries tampoc podria estar. Ah, és que a vegades fer elucubracions mentals des d'un despatx de Barcelona és molt bonic, però la realitat del territori és una altra. I passa que en això estem massa dependents de Barcelona. És a dir, tot el que és urbanisme Terres de l'Ebre dicten les lleis de Barcelona. I ara ja, com aquell que diu, ja hem dit això sense filtre. Resulta que ells han fet l'otocino tant com han volgut, perquè quan tu entres a Barcelona i veus aquelles rodalies de construccions a lo bèstia, i te vas a Vallirana, i te'n vas a Sant Cugat, i te'n vas per tot arreu, i allí han construït i han fet tot el que han volgut, resulta que una vegada han destrossat tot el seu territori, després agafen i fiquen la llei i la fluïquen per a tots igual, des del Pirineu a l'Ebre i passen per tot arreu. Però ells el terreno ja el tenen tot i esgarrat. Si a nosaltres no ens deixen fer res. No ens deixen fer res, per exemple, un té una finca de 10 jornals d'oliveres, i alerta de que et facis una caseta en 70-80 metres quadrats, perquè et vindran, te denunciaran i te ficaran allò com el Sant Benito de la Inquisició. Dius, home, són 10 jornals de terra? Doncs no, te n'has d'anar als 40, entre els 20 i els 40. Home, per favor. L'únic que pots fer és arreglar-te la caseta de muntanya i, ojo, perquè te l'has de ficar com el macén agrícola. Però és que si vull ficar un vàter, això el vàter, que hem d'anar, com aquell que diu, el cul a l'aire per nestos margens, home, per favor. Clar, és que arriba un punt, clar, aviam, en el moment en què tu, des d'un punt de vista urbanístic, tens una mica de màniga ampla, no hem d'anar a lo bèstia, però, home, com a mínim tindre una miqueta d'autonomia i ser, i pensar en el territori. I pensar en el territori, no d'un despatx, i en este cas traçar línies i qui no complisca, denuncia. Això no és així.
Ja per acabar, i aprofitant el nostre micròfon, com a portaveu del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya i de l'equip de govern de l'Ajuntament de Roquetes, què els diria a tots els roqueteros i roqueteres?
Bé, els diria als roqueteros i roqueteres, ja que estic aquí, que gràcies per haver confiat en Esquerra Republicana per tornar a governar 4 anys més, dir-los que tenim la bona oberta en tothom i sobretot les orelles ben obertes per escoltar totes les demandes que hi haguen de la gent, ajudar en tot allò que poguéssim i, sobretot, servir al poble, que per això ens han votat.
Avui hem conversat amb el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cisco Lleial, que agraïm que hagi vingut al nostre programa a participar en aquesta sèrie de programes d'Antena Caro per conèixer quina és la visió que té el seu partit de la Roquetes actual. Senyor Cisco Lleial, moltes gràcies per haver vingut i molt bon dia.
Moltes gràcies, Antena Caro.